Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, som en un país que s'atreveix massa i on passen coses com aquesta.
I crec que va ser un lugar segur, ara mismo.
Pues eso tenemos que hablar del tendido de si es seguro o no es seguro.
Deia, som en un país que s'atreveix massa, sovint de forma vehement, a criticar, censurar, posar-nos les mans a la cintura, moure el cap a cantó i dir que no es fan les coses bé i que, ai, si les féssim nosaltres, nota a peu de pàgina, nosaltres majoritàriament nosaltres, és a dir, homes. Som en un país, deixem-ho dir alt i clar, en el que cada dia hauria de ser el dia de la dona, però amb un ja en fem que em va fer massa. El país del... Sí, sí, hi ha feminicidis, però elles què? Que també maltracten. En un país del jo, si no veig res, no m'ho crec. Dels vés a saber què va fer ella, que va somriure, o del horrible si busques trobes. Som en un país on tots ens posem la toga per opinar si una reforma de llei és tal o qual, perquè ho és tot menys ben feta, és clar, feta per una dona. Un país que s'atreveix a mirar-se al mirall sense cap vergonya, a cridar que som els més feministes de tots, mentre qüestionem jugadores de futbol que abans havíem idolatrat perquè diuen coses que no agraden i anem fent el serial llarg i angoixant per qui ho pateix, però no per qui ho critica. Som en un país on obliguem a unes dones a anar a un espai que no és segur per tal de passar de puntetes sobre el debat de l'agressió, no fos cas que alguna web estranya ens titllés d'alguna cosa. Som en un país on mostrem tota la nostra solidaritat un cop ja ha passat la desgràcia i a vegades ni tan sols això. Ves que no vivim en el que s'ha anomenat un patriarcat de segles i ens n'acabéssim d'adonar. Vinga, va, dos minuts que passen de les 8 del matí. Qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui en aquest programa i arran del cas de Badajoz parlarem d'intel·ligència artificial, del seu mal ús i dels perills que correm com a societat. En Fran Segarra, especialista expert en ètica de la intel·ligència artificial i fundador de Human Tech Institute. Un dia en el que també parlarem amb l'Agència Catalana del Consum. I a partir de les 10, l'exfutbolista i entrenador Quico Parcerisas, els periodistes esportius David Balaguer i Gemma Mallorca i també la cap d'esports d'aquesta casa, Anna Closa, ens analitzarà l'actualitat esportiva de la setmana en una nova tertúlia dels Tribuneros. Cap a 1:15 s'hauran en aquest estudi l'actor Salva Reina i el director Mario Hernández per parlar-nos de la seva última pel·lícula, Treguas, un film que ens narra la vida de dos amants i de les seves vides paral·leles per tal de salvar les seves pròpies relacions. I a les 12 estrenarem nova secció amb la vocal coach i coach d'Eufòria, Clara Luna. Com sempre, a 1:15 obrirem una nova consulta de Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde i també encetarem l'última hora de programa amb l'historiador i guia oficial de Catalunya, Diego Gómez. I també amb la girocleta i el Bona Vesprada tornarem a tancar les portes de la caravana.
Vinga, va, a aquesta hora coneguem també els titulars més rellevants de la jornada.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Xavi Toscano, bon dia. La Sagrada Família defensarà l'escalinata de la façana de la Glòria tal com projecta l'obra original de Gaudí. L'Ajuntament de Barcelona aposta per trobar un punt en comú entre el temple i els veïns.
Aquest projecte, però, no tirarà endavant fins l'any 2026. Abans s'inauguraran les dues torres dels evangelistes que falten, són la de Joan i Mateu. Es farà en un acte el dia 12 de novembre, on hi haurà una missa de benedicció presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
I aquest dimarts, per primera vegada, els diputats van poder parlar en català al Congrés dels Diputats.
Mentrestant, a la Unió Europea, l'oficialitat de la llengua catalana, també del basc i del gallec, haurà d'esperar. Aquest dimarts tampoc s'ha arribat a un acord entre els 27 estats membres de la Unió Europea.
I atenció, perquè ja en són 11 les denúncies per imatges manipulades amb intel·ligència artificial on apareixen menors nues a Almendralejo, Extremadura.
Hi ha una trentena centena d'adolescents afectades. La policia ha localitzat algun dels acusats d'aquesta manipulació. La investigació per ara continua oberta i no es descarten més víctimes i tampoc més menors implicats en la manipulació d'aquestes imatges.
En parlarem, com deia la Núria abans, avui amb un especialista en interacció entre tecnologia i ésser humà i fundador del Human Tech Institute, Fran Sagarra. Això serà quan quedin pocs minuts cap a les 9 del matí. Més titulars, però, a aquesta hora, perquè una dotzena de municipis de l'Empordà entren en fase crítica per la sequera. Entre els territoris hi ha Figueres, Roses i Cadaqués.
Amb l'entrada en emergència es fixa una dotació global d'aigua de 200 litres per habitant i dia. Se suprimeix també el rec agrícola i es redueix un 25% el consum d'aigua d'ús industrial i recreatiu.
En plan esportiva, dues jugadores de la selecció femenina de futbol abandonaran la concentració en les properes hores sense sancions. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. No han transcendit el nom d'aquestes futbolistes, però les altres 21 han decidit continuar a canvi que es creï una comissió per impulsar els canvis estructurals que reclamen. L'acord ha arribat després d'una reunió que ha durat gairebé 7 hores amb el president del Consell Superior dels Esports, Víctor Francos.
I el Barça debuta amb golejada a la Champions amb un 5-0 contra l'Anvers de Bèlgica a l'estadi Lluís Companys.
Joao Félix ha estat el gran protagonista de l'equip de Xavi amb dos gols i una assistència, on també hi han marcat Lewandowski, Gavi i Batall en propi de Porto.
I anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De La casa de Rosa Peral, a la sèrie de Netflix El cuerpo en llamas. Atenció, perquè sembla ser que aquest bonic xalet de Castelldefels està a la venda per l'humil preu de 2,5 milions d'euros. I atenció, Joan, perquè les ofertes per comprar-lo no paren d'arribar.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el que està provocant aquest serial de Netflix. Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 8 del matí. De seguida coneixem totes aquestes notícies. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Està plovent en aquests moments a les comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona, així com alguns punts del Pirineu, Prepirineu i Gironí. Cal dir que aquestes precipitacions al llarg de les properes hores han d'anar desapareixent a poc i, per tant, cada vegada tindrem més clarines després d'una nit en la qual hem tingut bastantes pluges a les comarques del litoral i del prelitoral, on més ha plogut cap al camp de Tarragona. Unes precipitacions, però, que altra vegada a partir de mig matí, migdia, tornaran a reaparèixer, però aquesta vegada a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. I, per tant, aquesta tarda, les precipitacions s'afectarien aquesta zona i també les comarques de Girona i del nord de Barcelona. També alguns punts del prelitoral. Per tant, tarda insegura, però tarda en la qual les pluges no seran pas generalitzades. I atenció, que de forma local poden ser fortes. Avui baixen les temperatures màximes d'entre 22 i 26 graus, les més altes, i de cara demà esperem un matí més fred, baixaran les temperatures mínimes, pujaran una miqueta les màximes, i demà a la tarda tindrem més precipitacions a les comarques del Pirineu de Lleida.
Gràcies, Jordi. Per tant, si plou, com deia aquell, ojo, cuidao, el català correcte passa a les carreteres catalanes. Per cert, parlant de carreteres catalanes, anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Matí més complicat a les principals vies de l'àrea metropolitana de Barcelona, en part per les pluges. Destaquem una incidència a la B23 en sentit nord a Molins de Rei, on s'estan acumulant més de 5 quilòmetres de cues i s'ajunten amb l'enllaç de l'AP7 al Papiol. Per tant, paciència en aquest punt. I, de fet, ben a prop, a Castellbisbal, a la mateixa AP7, hi ha hagut un accident que fa tallar un carril en sentit Tarragona i també s'hi estan acumulant ara més cues. També destaquem ara un accident a l'A2 a l'altura de Vilagrassa cap a Lleida, amb un carril tallat i vies en general, com dèiem, amb força més intensitat i aturades. A la C58 són 5 quilòmetres en els dos sentits de la marxa i l'A2 i la C32 amb trams de més de 3 quilòmetres en sentit Barcelona arribant a la ronda litoral, que al seu torn aquesta litoral enllaça la congestió habitual cap al Llobregat amb els 3 quilòmetres entre els nusos de la Trinitat i del Besòs i, per tant, hi ha un tram molt llarg d'aturades. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex, qui també saludem a aquesta hora és a Rafa Sanahuja. Rafa, què tal? Bon dia.
Ojo, cuidado, eh?
Ojo, cuidado, t'ha agradat cuidado, això, eh?
La correcte. I m'agrada també que has anomenat el cuerpo en llamas com serial.
És un serial, no?
És un concepte, no? Un concepte sona no una, mica, una mica antic, no, allò? Un serial.
Home, tenim...
Que comença a ser avorrit.
Clar. Sí. Tenim Crims, el llibre de Toni Muñoz, que va passar per aquí, per cert.
De tot.
La sèrie de Netflix.
El documental. Les tintes de Rosa Peral. Les
falten els peluixos, ja.
I samarretes i gorros.
Tot arribarà.
Les tasses i els bolis.
Tot arribarà.
Mira, has donat una... Mira, vaig a registrar-lo. Ara, quan surti d'aquí, registraré coses d'aquestes.
¿eh? Alguien que visitó Rosa Peral en la cárcel te ha traído esta camiseta con mucho cariño.
Exacto.
Segur. Aquí li donem el bon dia un dia com
avui. Mira, escoltàvem l'Àlex Huguet i jo m'afegeixo un bon dia com una casa de pagès per tots els usuaris de Rodalies, Transport Metropolità de Barcelona, cotxes, motos, que a aquesta hora pateixen la pluja arreu de Catalunya, amb especial èmfasi pels de Barcelona. Ara ha parat una mica, eh? Però tot i així la gent...
Tornarà.
No, perquè la gent diu, au, ja ha plogut, ja agafem, tots agafen el cotxe i tots van massivament.
Ara quan plou és com quan neva a Barcelona, eh? S'atura tot.
Bueno, el caos és brutal, per això el meu bon dia, eh? Perquè aquesta ciutat, si ja té un trànsit complicat de per se, els dies de pluja passa a ser caòtic i infernal. A més, si l'alternativa és el transport públic, jo no sé què passa, que quatre gotes i tot es complica. Per tant, bon dia, paciència i bons aliments.
Així m'agrada, Rafa, amb intel·lectualitat, en ser i per ser.
En ser i per ser, en tanto, en cuanto.
Exacte. Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Va, l'Ajuntament de València. València es la tierra de las flores de la luz y del
amor. València. Quin himne, tu.
És Josep Carreras, eh?
Sí.
Josep Carreras donant-lo tot. I a la meva ment sempre ve aquell gag de Martes i 13 vestides de falleres.
Home.
Sostenint una paella així, que estava cremant, però estaven elles. Vinga, unes vitamines per l'Ajuntament de València, perquè ahir dimarts van aprovar una proposta per canviar la denominació oficial de la ciutat. Atenció, canviar-la de nom, només és un accent, però canviar tot, que volen que passi a ser València o València en castellà. El canvi de denominació és bilingüe, amb la versió castellana sense accent i en la versió valenciana amb accent tancat. És a dir, la idea és que és descatalanitzar el nom, que la E sempre sigui tancada.
Sí, València.
No sigui A. No, València. València o València, però no València.
Val. València.
És València o València.
Saps a qui els hi passa això?
Aquí.
Els de Berga.
Ah?
Que molta gent diu Berga.
I no.
S'enfaden molt, eh?
S'enfaden.
No,
doncs aquí
Berga
també s'enfadaran, i una gent que s'ha sempre enfadada són els de Vox, que han estat els que ho han demanat i ho han proposat, no se podia saber, i ha donat suport al PP, mentre que ja han votat en contra els socialistes i etc. També els regidors de Compromís. Vitamines, perquè tinc la sensació que amb propostes com aquestes els hi fan falta, els veig, en fi, despistats, poc centrats, al final.
Era molt els socialistes i
etc. Sí, perquè ahí cap tot.
Sí, està
no
molt
tinc
bé.
La dada, dic, doncs,
està molt bé. Estic a punt d'obrir una nova proposta a change.org perquè li posin accent tancat al bon dia de Judit Caselles.
Bon dia. No, és que s'ha de registrar que... com salutació per ser.
Sí, també.
Per cert, que sense sortir de València, el ple del... Un comentari que faig. El ple del Consell ha acordat aquest dimarts el nomenament d'una nova presidenta de l'Autoritat Portuària de València.
València.
Sabeu com es diu aquesta senyora que serà presidenta del Port de València?
Ai.
Mar Chao. No és cap acudit, eh? És veritat.
Es diu
Mar Chao. I estarà al Port de València com a presidenta.
Està molt bé. A qui no li arrencarà el cotxe un dia com avui?
Doncs és fàcil que se li espatxi el cotxe a tota la família atlètica. Parlo de Cerezo, de Gilmarín, del Cholo Simeone, perquè ahir van tornar a ser més que mai els pupes, sempre innovant, sempre trobant noves maneres de patir. En el seu retorn a la Champions s'enfrontaven a la Lazio a Roma i el partit va tenir un desenllaç màgic per la Lazio i fatídic per l'Atlético, perquè van rebre un golàs esplèndid del porter que va pujar a rematar un córner i van proveir-lo sobre el xiulet final, però al minut havien afegit 5 minuts i era el 95 i passaven 10 segons.
Hi ha una cosa curiosa, és que va ser el minut 94 i el porter portava el dorsal 94.
I me deix un 94 i va néixer el 94. És màgic, el tema.
No, de fet, li van cridar des de l'altra porteria, li van cridar proveir-lo.
Prove del. Doncs golarro, darrer minut, el porter. Patètic. Què manera de sufrir.
Papà, perquè somos de l'Atlètic.
En fi, sí.
Per coses com aquesta.
Ai, Déu meu. Va, anem a la informació del dia.
La caravana, l'informatiu.
Vinga, va, un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Comencem amb la informació perquè la Junta Constructora de la Sagrada Família no renunciarà a construir la façana de la Glòria i l'escalinata al carrer Mallorca. Des de l'Ajuntament de Barcelona diuen que treballen per trobar un encaix entre el temple i els veïns per trobar una solució a un projecte que obligaria a tirar a terra alguns blocs de pisos per poder-lo fer. Pau Massip, què tal? Bon dia.
Bon dia. Esteve Camps afirma que no renunciaran al disseny que va idear Antoni Gaudí, que preveu una escalinata sobre el carrer Mallorca i una plaça just davant, on ara hi ha blocs de pisos. En declaracions a aquest programa, el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família assegura que estan oberts a parlar-ne amb el nou govern municipal de Barcelona i amb el veïnat.
El senyor Collboni és el nou consistori. El nou consistori, la senyora Bonet, que està a Urbanisme, va veure i un dia d'aquests tenim que parlar. Pues estem oberts a parlar, a negociar, com sempre, partit de la base. Nosaltres som els hereus del projecte d'Antoni Gaudí i que defensarem la seva vigència. Això és l'actitud que hi ha.
Fons de l'Ajuntament apunten a Ràdio Estel que la seva voluntat és dialogar amb totes les parts per trobar la millor proposta per acabar el projecte. Sobretot, diuen, tenint en compte que es tracta d'una situació complexa i amb interessos contraposats.
Gràcies, Pau. Aquest projecte, per cert, no tirarà endavant fins al 2026. Abans, aquesta mateixa tardor, s'inaugurarà les dues torres dels evangelistes que falten, les de Sant Joan i Sant Mateu. Es farà el 12 de novembre amb una missa de benedicció presidida per l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, Xavi.
La torre de Sant Mateu serà coronada amb una escultura de marbre blanc en forma d'àngel, mentre que Sant Joan tindrà forma d'àliga. Les dues escultures es podran veure durant les portes obertes, que es faran els dies 22, 23 i 24, és a dir, aquest cap de setmana, coincidint amb les festes de la Mercè. La intenció de l'equip constructiu del temple és que l'any que ve els visitants puguin veure una reproducció d'un braç de la creu que coronarà la Torre de Jesús, que està previst que s'acabi el 2026, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí.
Per cert, també que els gestors del temple han anunciat la creació d'un fons social per fomentar la igualtat d'oportunitats. Aquest any es farà la primera convocatòria, que s'obrirà el 18 de desembre i comptarà amb 2,3 milions d'euros per les entitats que s'hi apuntin.
Diners que aportarà la mateixa Junta Constructora de la Sagrada Família dels seus fons per ajudar les entitats del tercer sector mantenint la tasca de caritat i ajuda dels fundadors del temple. Així ho explica Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora.
Doncs ho farem a través de convocatòries del Fons d'Acció Social, cuya finalitat és cofinançar iniciatives i projectes promoguts per entitats socials del tercer sector que van adreçades a respondre a aquestes necessitats i a aquestes demandes d'aquests col·lectius socialment vulnerables.
Els diners sortiran dels ingressos que obté el temple. Martínez ha detallat també que aquest any esperen superar els 100 milions d'euros gràcies als 4 milions i mig de visitants que passaran per la Sagrada Família fins a finals d'any. Xifres molt similars a les que ja tenia el 2019 abans de la pandèmia.
I en clau política, el ple del Congrés ha fet aquest dimarts el primer pas per la modificació del reglament del Congrés, que permetrà l'ús del català, l'aranès, el basc i el gallec a tota l'activitat parlamentària.
El PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, Partit Nacionalista Basc i Bloc Nacionalista Gallec han sumat 176 vots, just la majoria absoluta que es necessita per aprovar la presa en consideració de la reforma i la seva tramitació per la via d'urgència i en lectura única. És un pas necessari perquè aquest dijous el Congrés aprovi definitivament la reforma en un ple on previsiblement el Partit Popular i Vox tornaran a aprovar de dificultar el debat.
El diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha estat el primer en parlar oficialment en català al Congrés dels Diputats.
Molts de vostès, molts de la que han provocat una intransigència i un cinisme històric, han convertit parlar en altres llengües com el català, l'aranès, l'euskera o el galego en un acte revolucionari. I cinquè, perquè hem arribat a un acord històric, perquè això sigui possible.
Rufián, que ha estat el tercer en intervenir amb un discurs que ha fet íntegrament en català a la cambra baixa. Tanmateix, la primera llengua cooficial en sentir-se a l'hemicicle no ha estat el català, sinó el gallec. El diputat del PSOE, José Ramón Besteiro, ha estrenat el sistema de traducció simultània amb una intervenció on ha combinat el gallec amb el castellà.
Per cert que ahir Gabriel Rufián també li va agrair la feina que havia fet com a diputat Joan Tardà. Doncs bé, demà Joan Tardà en aquest estudi a quarts de nou del matí. D'altra banda, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, s'ha felicitat aquest dimarts pel dia històric que suposa que el català s'estreni com a llengua d'ús a la cambra baixa espanyola.
Ho ha fet en declaracions a la premsa davant del Congrés i ha dit que per fi es respectaran els drets dels catalanoparlants.
És un dia històric per dos motius. El primer, perquè avui per fi aquí es respectaran els drets dels catalanoparlants. I segon, perquè avui el català està molt més a prop de ser una llengua oficial a la Unió Europea. Hem elevat el debat, l'hem situat a les més altes instàncies europees.
La diputada de Junts ha agraït la feina feta pel ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, a qui ha reconegut l'esforç que ha fet perquè el Consell de la Unió Europea abordi l'oficialitat del català i també del gallec i el basc.
Mentrestant, com deies, Xavi, a la Unió Europea l'oficialitat del català, el basc i el gallec haurà d'esperar. Aquest dimarts no s'ha arribat a un acord entre els 27 estats membres. No obstant això, l'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrat l'inici del procés per l'oficialitat de les llengües, però ha advertit, això sí, que el govern espanyol, que no és suficient i que cal seguir els treballs per l'adopció de la proposta.
El cas és que la proposta de l'estat espanyol no ha prosperat i no ha prosperat en els termes que nosaltres esperàvem. De manera que estarem molt atents a la feina que queda pendent perquè en queda per fer.
Puigdemont ha subratllat en un vídeo difós a través de Twitter que l'oportunitat és ara. També ha agraït al ministre, José Manuel Álvarez, que hagi defensat davant dels 27 arguments que avalen les postures de Junts. Puigdemont ha destacat que cap estat ha vetat encara la proposta i ha agraït el suport i la disposició a entendre les raons per fer el català llengua oficial també a la Unió Europea.
I Plataforma per la Llengua ha posat pressa al govern espanyol per aclarir els dubtes dels 27 abans del proper Consell d'Afers General de la Unió Europea, previst pel 24 d'octubre. Així ho ha expressat la directora de la entitat, Ruth Grandell.
Nosaltres reclamem a l'estat espanyol que vagi ràpid a fer les demandes o complir les demandes d'aclariments que se li han fet per part dels altres estats i que ho posi en la propera oportunitat que hi ha, que és el dia 24 d'octubre, doncs aquesta decisió, i que mentrestant doncs faci aquesta feina que se li ha demanat de concreció de la proposta que entenem que han fet avui.
Des de Plataforma per la Llengua diuen que la situació del català a Europa està una mica més bé que ahir perquè no s'ha produït cap veto. De fet, fons del govern espanyol remarquen que l'executiu ja comptava des de diumenge que en aquesta reunió no s'arribaria a fer una votació.
I més reaccions perquè la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Marta Vilalta, ha exigit al PSOE espavilar-se per tal que s'aprovi l'oficialitat del català a la Unió Europea i ha sentenciat que no donarà les gràcies per avançat al PSOE.
La dirigent republicana ha afegit que el govern espanyol en funcions ha de poder fer molt més i que té les eines per defensar l'ús de la llengua catalana a Europa.
Té les eines, té els recursos, té els contactes, té les vies. Per tant, pot fer molt més per defensar això ara, hauria pogut fer abans, i pot fer molt més. Per tant, nosaltres el que no farem és donar-li les gràcies per avançat al PSOE, el que li exigim és que s'espavili.
A tot plegat, davant la no entesa dels 27 estats membres pel que fa a l'oficialitat de les tres llengües, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha assenyalat que es prioritzarà el català davant del basc i el gallec.
Ha dit que la proposta inicial i la proposta final no han variat en res. Ha dit que el que es busca és incloure català, basc i gallec, les tres llengües, dins del règim multilingüístic europeu, però ha afegit que davant les reticències d'alguns estats membres a incloure-les les tres de cop, han apostat per suggerir la inclusió del català en el règim transitori de tal manera que es desplegarà, que el desplegament es faci més ràpid.
I canviem de qüestió perquè el magistrat instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, dona 10 dies a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'exconseller Toni Comín perquè li comuniquin si han presentat recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra la sentència del Tribunal General de la Unió Europea que avalava l'aixecament de la seva immunitat per part del Parlament Europeu.
També els demana si han demanat mesures cautelars per mantenir la immunitat mentre es tramita el recurs. La defensa de Puigdemont ha explicat que encara no ha rebut la notificació oficial d'aquesta providència.
I atenció, perquè pugen les denúncies fins a 11 per les imatges manipulades amb intel·ligència artificial on apareixen adolescents nues al Mendralejo, Extremadura.
Així ho ha confirmat el delegat del govern espanyol en aquesta comunitat, que també ha explicat que Mendoza ha informat que la investigació continua oberta i que probablement es faran arribar els primers informes a la Fiscalia de Menors, que és qui s'ha fet càrrec del cas, donada l'edat dels implicats, tant acusats com víctimes. El delegat del govern espanyol, Mendoza, també ha assenyalat que algunes de les imatges de les nenes han estat localitzades i ja s'han identificat alguns dels participants menors en aquesta manipulació.
Ho dèiem aquest matí, eh? D'aquí uns minuts en parlarem de tot plegat amb Fran Segarra, especialista en ètica de la intel·ligència artificial, a qui li preguntarem sobre com aquesta tecnologia es fa servir de forma delictiva. Canviem de qüestió. Una dotzena de municipis de l'Empordà entra en fase crítica per la sequera, entre els quals hi ha Figueres, Roses i Cadaqués. Amb l'entrada en emergència es fixa una dotació global d'aigua de 200 litres per habitant i dia, es suprimeix el rec agrícola i es redueix un 25% del consum d'aigua d'ús industrial i recreatiu. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Creix l'emergència per la sequera i hi ha 12 nous municipis de l'Empordà que entren a la fase més crítica. Són els que depenen de l'embassament d'Arnius Boadella, que actualment es troba al 17% de la seva capacitat, 6 punts per sota de la mitjana. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, explica que han pres aquesta mesura perquè no preveuen que les pluges de la tardor aconsegueixin revertir la situació.
Hem decidit declarar l'emergència en l'àmbit de Darnius-Boadella, que afecta a 12 municipis. Doncs l'embassament es troba al 17% de la seva capacitat i amb un total d'aigua emmagatzemada per sota dels 11 hectòmetres.
Aquests 12 nous municipis s'assumen als 22 pobles que ja estaven en fase crítica. Són els que es nodreixen de l'aquífer Fluvià Muga, que també es troba a l'Alt Empordà.
Gràcies, Judit. I a causa de la sequera i per tal de pal·liar-la, el govern arribarà fins als 135 milions d'euros en ajuts a la pagesia catalana.
L'executiu català ha donat llum verda a un quart paquet d'ajudes, ara aquest des de 15 milions d'euros, que s'afegeix als tres anteriors i que, per tant, sumen 120 milions. El Departament d'Acció Climàtica proposarà a la taula agrària aquest nou ajut de 275 euros per hectàrea que beneficiarà, es calcula, un total de 40.000 hectàrees de fruita dolça i unes 6.000 de cítrics. La voluntat del govern és acordar amb el sector aquesta mesura i signar-la en la propera taula agrària per així garantir la viabilitat de totes les explotacions en un moment especialment delicat.
I el Departament de Justícia ha obert un expedient disciplinari a Rosa Peral, condemnada a 25 anys per l'assassinat de la seva exparella, l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana, per les entrevistes telefòniques que ha concedit a mitjans de comunicació i també per un documental emès per Netflix.
El Departament de Justícia estudia si sanciona ara la presa, perquè que està interna a la presó de Mas d'Enric, per un mal ús del règim intern de comunicacions que suposa una falta greu. La sanció pot afectar la vida diària de Rosa Peral a la presó i també al règim de visites i comunicacions.
Hi ha altres qüestions, perquè l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat recórrer la sentència de Consell de Seny i sol·licitar que es retirin les demandes contra la resta d'eixos verds i Via Laietana.
Ho ha demanat la portaveu adjunta del grup municipal de Barcelona en Comú, Janet Sanz, aquest dimarts a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Habitatge, que ha assegurat que es basen en els mateixos arguments, la lluita contra el canvi climàtic. Sanz ha instat el govern municipal a defensar la legalitat dels serveis jurídics del consistori per evitar, ha dit, la judicialització de la política. La proposició ha estat aprovada per 24 vots a favors, els del PSC, Barcelona en Comú, Esquerra, i també per 17 vots en contra.
I és que precisament la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona s'apersonarà en defensa de l'eix verd de Consell de Cent.
L'entitat ha pres la decisió per expressar el seu desacord envers la sentència que es va emetre el dia 5 de setembre i que insta l'Ajuntament a revertir la reurbanització d'aquest espai. Així, doncs, ha criticat que contempli un procés de negociació amb actors econòmics que en cap moment s'han implicat en la redefinició del carrer i ha lamentat que la magistrada s'hagi emprat en el respecte a una legislació preconstitucional que omet la realitat urbanística de l'àrea metropolitana dels últims 47 anys.
I un darrer apunt de política municipal de Barcelona: la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat i Habitatge de l'Ajuntament revisarà la norma que obliga a reservar un 30% de les noves construccions a habitatge protegit.
La proposta aprovada amb els vots de PSC i del Partit Popular denuncia la incidència nul·la de la reserva en la generació d'habitatge protegit i la paràlisi greu del sector immobiliari que aquesta ha provocat. En lloc del 30% actual, la iniciativa proposa flexibilitzar la norma segons el percentatge del districte, la localització de la promoció d'habitatge protegit i la densitat màxima d'habitatges. Alhora, també permet la possibilitat de monetitzar la reserva.
Perdoneu, però la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat i habitatge...
Tot allà.
O sigui, és una comissió molt ben aprofitada.
Sí, sí, sí.
Amb una comissió, estalvia pràcticament...
recursos.
Exactament, pràcticament està tot resolt.
Veus?
Allà. Molt bé, molt bé.
Va, parlem també d'economia, perquè el govern espanyol considera que les previsions econòmiques mantenen un creixement positiu, tot i la desacceleració prevista pel Banc d'Espanya, que ha rebaixat 4 dècimes l'avenç del Producte Interior Brut del 2024 fins l'1,8%.
El govern espanyol ha atribuït aquesta rebaixa a la pèrdua de dinamisme dels socis europeus i ha dit que l'economia espanyola es veu afectada per l'alentiment de les economies europees perquè són els seus principals mercats d'exportació. La ministra d'Assumptes Econòmics ha defensat, però, que tots els organismes preveuen que l'economia espanyola sigui de les que més creixi no només el 2023, sinó també l'any que ve.
En plena internacional, Joe Biden ha alertat aquest dimarts a la seu de l'ONU que cap país té la independència assegurada si Rússia venç la guerra contra Ucraïna.
El president dels Estats Units ho ha dit davant l'Assemblea General de l'Organisme Internacional, per la qual cosa ha demanat als països que no defalleixin en l'esforç de donar suport a Ucraïna. Biden ha considerat que la guerra de Rússia és il·legal, de conquesta i sense provocació. Després de recordar els esforços d'Ucraïna per trobar una resolució diplomàtica per aconseguir la pau, Joe Biden ha afegit que Rússia té la responsabilitat de la guerra a Ucraïna i ha traslladat al règim de Vladimir Putin que acabi amb aquesta guerra en ser els únics que tenen el poder per fer-ho.
I ha tot plegat el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha acusat Rússia de genocidi pel segrest de nens ucraïnesos en el marc de la invasió militar del règim de Vladimir Putin al país veí.
També des de la mateixa seu de la ONU, a Nova York, el líder ucraïnès ha acusat Rússia d'haver utilitzat l'energia i els preus dels aliments com a arma. En aquest context, ha alertat que Putin també podria fer extensiva l'amenaça a l'energia nuclear. Zelensky també ha demanat als països que donin suport a Ucraïna per llançar un corredor temporal d'exportació marítima per a productes alimentaris.
Encara en plana internacional, l'expedició de bombers que ha estat al Marroc ajudant en la recerca de víctimes del terratrèmol del 8 de setembre ha arribat aquest dimarts a la tarda a Catalunya.
Dissabte, recordem, les autoritats del Marroc van agrair en un acte públic l'ajut proporcionat pel contingent format per 10 persones. Durant aquests 5 dies han estat a la zona de l'Atlas prestant suport i atenent persones en una zona de pobles petits on era difícil fer-hi arribar recursos i ajuda. L'inspector dels bombers ha explicat que la major dificultat amb què s'han trobat ha estat la de poder accedir a pobles remots on les comunicacions per carretera han quedat completament enderrocades.
I més temes a aquesta hora. El govern ha anunciat que estudia emprendre mesures legals i administratives contra la tramitació de la línia de molt alta tensió entre Granyena, Osca i els hostalets de Pierola a l'Anoia.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha denunciat que el Ministeri ha aprovat la declaració d'impacte ambiental del projecte promogut per l'empresa Forestalia sense l'informe de biodiversitat favorable per part de la Generalitat.
Han aprovat la DIA sense el nostre informe. No l'han condicionat, l'han aprovat. I creiem que aquesta no és manera de fer les coses. Si l'Estat espanyol, el Ministeri, vol imposar-nos un model energètic que no és el nostre, creiem que no és la fórmula. Aquesta deslleialtat institucional cap al govern de la Generalitat ens sembla excessiva, ens sembla una forma de funcionar que no porta enlloc.
El conseller Mascora ha recordat que aquest mateix projecte ja comptava amb tres informes desfavorables previs.
I encara us expliquem que els vestidors de la piscina municipal Mireia Belmonte de Badalona han reobert aquest dimarts després de 15 mesos tancats perquè es va detectar un brot de legionel·la.
Ja s'han dut a terme obres de renovació del sistema d'aigua calenta sanitària i el Departament de Salut, per tant, ha autoritzat el seu ús. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha afirmat que calen però més reformes encara en aquesta instal·lació. Albiol, a banda, també ha garantit que es farà un manteniment per evitar situacions surrealistes com aquest període sense vestidors. En aquest sentit, ha recordat l'aprovació de més d'un milió d'euros per arreglar la maquinària, mentre després s'enfrontarà la reforma de la façana, la grada i els interiors del complex esportiu.
I Càritas de Girona alerta que el nou model de targeta moneder podria excloure 4.800 famílies que actualment estan atenent.
L'entitat recorda que a partir de l'any que ve es posarà en marxa un canvi de model de cobertura de necessitats bàsiques que substituirà les ajudes alimentàries per targetes moneder, on els beneficiaris podran comprar directament al supermercat sense haver de passar per Càritas. El nou sistema forma part del programa d'assistència material bàsica de la Unió Europea i, tot i que des de Càritas en reconeixen els avantatges, alerten que moltes famílies poden quedar desateses i que cal trobar-hi ara una solució.
I l'Ajuntament de Barcelona ha tramitat dues multes per incompliment dels horaris de les obres de remodelació de l'Spotify Camp Nou.
Dijous de la setmana passada, entre la mitjanit i la una de la matinada, es va fer una inspecció de les obres i es va detectar activitat que no estava autoritzada. I a l'agost també es van detectar treballs fora de l'horari. Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana ha tramitat dues sancions que poden arribar als 300 euros cadascuna. Alhora, l'Ajuntament està treballant amb el Barça per resoldre aquests incompliments i en els propers dies es convocarà els veïns a una reunió per fer tots els aclariments i donar totes les explicacions que calgui. 300 euros al Barça, Joan, que sembla...
Exacte.
Sí,
es
paga la porta...
No ho sé, perquè l'economia està fatal,
En fi. Va, també us expliquem que els Mossos d'Esquadra van detenir divendres dos homes acusats d'agredir sexualment una companya de feina mentre eren de vacances a Eivissa aquest estiu.
La dona va denunciar els fets a la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat el mateix divendres. En ser companys de feina, la identificació i localització va ser molt ràpida, de manera que els agents van poder detenir ràpidament els presumptes autors dels fets el mateix dia a l'hotel on treballen, que està ubicat a Barcelona. Se'ls acusa d'un delicte d'agressió sexual amb penetració Segons informen alguns mitjans, la noia va trigar en posar la denúncia perquè va haver d'assimilar els fets i informar-se sobre com procedir. La víctima, a més, tindria testimonis que corroborarien la seva versió dels fets.
I més temes, 25 persones han perdut la vida a les platges catalanes i 11 piscines del país, tant privades com públiques, durant la campanya d'aquest estiu que va començar el 15 de juny i va acabar divendres passat.
Segons dades facilitades per Protecció Civil, 27 persones han resultat ferides crítiques, greus o molt greus, en piscines, 20 de les quals eren menors d'edat. L'any passat hi va haver també 25 víctimes a les platges catalanes i dues més a les piscines.
I en cultura us expliquem que Jordi Soler ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana 2023 amb l'obra L'any que vaig estimar Ava Gardner, on entrecreua el glamour de Hollywood amb la Costa Brava i una història d'amor impossible.
El llibre està ambientat a Tossa de Mar als anys 50 i amb el rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran com a escenari, el relat ficciona les vivències d'Ava Gardner, Frank Sinatra i Mario Cabré amb el record del protagonista Paul Mas, per a qui la pel·lícula va marcar el pas de la infància a la joventut. L'escriptor i periodista admet que amb el llibre ha sortit de la seva zona de confort.
I el Teatre Lliure de Gràcia ha presentat aquest dimarts el nou espectacle de la companyia La Calòrica, Le Congrès en Bachepà, amb dramatúrgia de Joan Llago i direcció d'Israel Solà.
La comèdia política sobre el Congrés de Viena, la fi de l'antic règim i la societat capitalista neoliberal actual obre la temporada del Teatre Lliure de Gràcia i es podrà veure aquesta obra fins al dia 22 d'octubre. La producció ha exhaurit totes les entrades abans d'estrenar-la. El muntatge és majoritàriament en francès, amb sobretítols, i ofereix llargues escenes sense diàlegs.
Per cert, una obra que és espectacular, com ens té acostumats La Calòrica, qui pugui anar-la a veure, de veritat que val molt la pena. El Festival de Sant Sebastià ha convidat els 8 projectes de la primera edició de la Residència de Guions de l'Acadèmia del Cinema Català.
Es tracta de la primera incubadora de talent cinematogràfic per a l'escriptura de llargmetratges de ficció, dirigida per Carla Simón i inaugurada ara fa un any de la mà de guionistes associats de Catalunya. Abans d'engegar el nou curs amb els 8 nous projectes seleccionats, el 25 de setembre es presentaran les propostes de Miquel Gurré, Arnau Vilaró, Àlex Llora, Jou Ratouri, Elena Santín, Laia Soler, Adriana Fuertes i Aranzazu Ruiz, Natalina Kolesova i Jaume Claret durant el certamen.
I per últim també us expliquem que la cantant catalana Rosalía opta el Grammy Llatí a millor gravació de l'any pel treball d'Espechà.
La gala d'entrega de guardons tindrà lloc el 16 de novembre al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla i la de Sant Esteve Sarrovires competirà amb Cristina Aguilera, Pablo Alborán, Paula Arenas i Jesús Navarro, Bizarrap i Shakira, Fonseca i Juan Luis Guerra, Karol G, Natalia Lafourcade, Lasso, Maluma i Marc Anthony i Alejandro Sanz i Dani Ocean. Les artistes colombianes Shakira i Karol G es troben entre les favorites de la 24a edició dels premis amb 100 nominacions cadascuna. Mateix nombre de nominacions val també colombià Camilo, l'argentí Bizarrap en té 6 i l'espanyol Pablo Alborán 5.
Pensava que estaves fent l'alineació del Barça. D'ahir. I a la davantera Juan Luis Guerra i Karol G. Saps?
No sé. En fi. Gràcies, Xavi.
No
gairebé, no, sisplau. 7 minuts que passen de 8:45 del matí, anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Set minuts que passen de 8:45 del matí. La Federació Espanyola de Futbol i les jugadores de la selecció espanyola han arribat a un acord de mínims després d'una reunió que ha durat prop de 7 hores. Ana Closa, bon dia de nou.
Sí, aquesta reunió s'ha fet a l'Oliva, al País Valencià, on les jugadores estan concentrades per disputar els dos propers partits corresponents a la Nations League. La nit, o més bé la matinada, ha estat intensa perquè la reunió ha començat cap a les 10 de la nit i ha acabat cap a 4:45 de la matinada. 7 hores de negociacions. I el gran resum seria que de les 23 futbolistes que hi ha ara mateix concentrades a l'hotel, només en seguiran 21. N'hi ha dues que no s'han vist amb força de continuar. El president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos, de fet ha explicat que estan baixes d'ànim i que tenen malestar personal i que per això s'ha acordat que abandonin sense ser sancionades.
El CSD, la federación, concretamente con la seleccionadora, se ha acordado que la fórmula a utilizar sea una fórmula que no conlleve sanciones. No queremos. Yo creo que la buena noticia es que 21 jugadoras ya han mostrado su voluntad de quedarse. Yo tengo que ser sincero, las jugadoras están en un momento complicado.
I tot i que el conflicte continua obert, les 21 futbolistes han decidit tenir un gest de bona voluntat a canvi que es creï una comissió a tres bandes, amb la Federació i el Consell Superior dels Esports, per impulsar els canvis estructurals que demanen. El president del CSD ha assegurat que els canvis es faran aviat, però després dels dos propers compromisos de la selecció que acabaran dimarts de la setmana que ve.
Les jugadores també ens han mostrat la seva preocupació sobre la necessitat de fer canvis profundos. En la Federación Española de Fútbol y la federación se ha comprometido a que esos cambios se van a producir de forma inmediata.
La presidenta del Sindicat de Dones Futbolistes FUTPRO, Amanda Gutiérrez, també ha estat en aquestes negociacions i després d'aquesta reunió ha explicat que s'ha arribat a un acord per la creació d'una comissió mixta amb la Federació i el Consell.
En esa comisión hemos pactado unas competencias que abarcan todos los puntos que ellas precisamente llevaban tanto tiempo exigiendo, como pueden ser estos cambios en el organigrama de fútbol femenino, este plan estratégico de fútbol femenino y demás cambios que ya hemos venido hablando estos días.
La presidenta de FUTPRO també ha explicat que les jugadores han acabat esgotades d'aquesta reunió de 7 hores, però amb el convenciment que les coses començaran a canviar i se solucionarà el conflicte amb la federació. Per tant, per fer un resum, es quedaran 21 jugadores concentrades amb la selecció, a l'espera de saber si se n'afegeix alguna més. Avui s'entrenaran a l'Oliva i demà viatjaran directament des de València cap a Göteborg per divendres a 6:45 jugar el primer partit de la selecció, que serà contra Suècia. Per cert, que la selecció sueca ha dit que donarà suport a les jugadores espanyoles si aquestes veuen la necessitat de realitzar algun tipus de boicot per visibilitzar la seva situació.
Encara sobre aquest conflicte obert, qui s'ha pronunciat sobre aquesta situació és el president de la UEFA, Alexander Zeferin, que ha acusat els periodistes d'haver exagerat la situació a l'hora d'informar sobre el petó de Luis Rubiales a Jenny Hermoso després de la final del Mundial Femení.
Sí, considera que Rubiales havia de dimitir, però pensa que es va sobredimensionar la gravetat dels fets. Admet també que falten molts canvis respecte a les dones en la cultura dominant en l'entorn del futbol i ha afegit que cal que hi hagi un codi de conducta que estableixi clarament els límits del comportament i que defineixi les conseqüències si algú es passa de la ratlla.
Veiem plana més esportiva. El Barça debuta amb un bon peu al seu camí a la Champions després de golejar 5-0 a l'Anvers a l'estadi Lluís Companys.
5-0, un resultat que ja es va veure dissabte a la nit al marcador de Montjuïc contra el Barça. Xavi ahir en roda de premsa, de fet, demanava a l'equip fer un partit semblant al que van fer contra els andalusos i així ha estat. Recital del Barça en la primera jornada a la màxima competició europea. De fet, la primera arribada de perill ja va acabar en gol. Una gran entesa entre Gundogan i João Félix van posar el primer pel Barça al minut 10 de partit i al cap de 8 minuts el portuguès va tornar a demostrar el seu gran domini del joc amb una assistència a Lewandowski, on el polonès només va haver d'empènyer a l'àrea. Abans del descans, Rafinha va posar la centrada del 3-0, que va enganyar Batall marcant en pròpia. Els culers marxaven al túnel de vestidors arropats d'una afició que només se'ls veia cara de felicitat. A la represa, el Barça encara en va voler més. Gavi, al 53, va enviar la pilota al fons de la xarxa, una acció que després repetiria João Félix al 67 per acabar de convèncer els culers, que ha vingut per tenir un paper important. Xavi li tirava floretes.
Té unes condicions innates de talent espectaculars i després doncs, que té la humilitat per treballar i la intel·ligència per entendre-ho, no? De jugar a esquenes dels pivots, d'associar-se bé, d'estar a la posició, de tenir paciència. Jo crec que està disfrutant, jo el veig molt feliç. Crec que estem en el millor nivell de joc des que jo sóc entrenador.
I tot i el 5-0 i el bon joc, Xavi és prudent.
Yo creo que es pronto, ¿no? Es pronto, es el primer partido en casa. El año pasado también estábamos en esta situación y al final no salió bien, así que vamos a ir con cautela, con humildad, trabajando y sí, hoy es un gran día, hemos hecho un gran juego y un gran resultado, pero a darle continuidad a todo esto, ¿no? Estamos en el buen camino, sí.
Estem d'acord que el Barça no podria tenir millor començament a la Lliga de Campions. El pròxim compromís dels Blaugrana, la màxima competició europea, serà el dia 4 d'octubre contra el Porto a Portugal.
Estem d'acord que és un gran inici. Dos coses. Em va agradar molt la frase de Xavi envers Gundogan, que va dir, ens ha caigut del cel. Jo crec que està agraïdíssim de tenir un jugador com ell i no depèn tot de Pedri, no? Però al final Pedri era l'únic creatiu i ara tenim Gundogan. I dos, no va marcar Yamin Lamal.
Oh,
i fatal, això em va una mica per mi, dic, bueno, tot molt bé, però el noi no...
Hem de posar aquí un...
Jo volia donar-li bon dia avui al Yamin Lamal. Mira, pel seu gol a la Champions.
Hem de posar aquí un marc amb una fotografia,
De Yamin Lamal. Home, sí, sí. I ara, jo trencaré la que tinc de Djokovic, que vaig heretar de Pol Marçà, i posaré una de Yamin Lamal. Bé, molt bé. Gran partit.
Molt bé, divertit, perquè molt divertit. No li volem posar pressió als joves, no?
Poc. No, però jo tenia ganes de que marqués
Yamin. Sí, clar.
I va estar a punt, eh? Tot i així, rècord, jugador més jove en debutar a la Champions a la història.
Va, que ahir també es van disputar més partits de Champions, ara.
Sí, repassem els marcadors dels partits més destacats d'aquesta primera jornada i també es van enfrontar dos dels equips que estan al mateix grup que el Barça. El Porto va guanyar 3-1 contra el Shakhtar ucraïnès i, d'altra banda, també destacar l'Atlètic de Madrid, que va empatar 1 contra la Lazio. El Manchester City va superar l'Estrella Roja també per 3-1 i el PSG va imposar-se a casa contra el Borussia Dortmund per 2-0. Avui juga el Madrid, rep el Bernabéu, l'Union Berlin, a 3:15 de la tarda, però també juga la Real Societat contra l'Inter a les 9 de la nit, el Sevilla contra el Lens i el Bayern contra el United. Per cert, que ahir també va jugar el juvenil del Barça contra l'Anvers a la Lliga de Campions. Els blaugranes van imposar per 2-1 amb gols d'Alexis Olmedo i també de Dani Rodríguez.
I encara en clau blaugrana, ha mort als 76 anys l'exjugador internacional brasiler Marinho.
En total, va jugar 39 partits amb el Barça, va marcar 6 gols entre la temporada 74-75 i l'inici de la següent. A més, va tenir de company a Johan Cruyff. El Barça el va fitxar després que demostrés la seva vàlua com a capità de la selecció del Brasil al Mundial del 74 a Alemanya, però el club blaugrana no va acabar de complir les expectatives Marinho, que havia generat la seva arribada, i va ser traspassat a l'Internacional del Porto Alegre. Per cert, que Marinho a Espanya va tenir problemes amb les autoritats militars, va ser declarat rebel, ja que consideraven que hauria d'haver fet el servei militar.
Mare Déu. En waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya Femenina després de derrotar el Sabadell per 12-11.
I d'altra banda, l'enfrontament entre el Mediterrani i el Terrassa per la tercera i quarta posició ha acabat amb victòria del Mediterrani per 15-12.
I Laia Sorribas ha guanyat una medalla de plata als Mundials de Piragüisme Slalom, que ha començat a prop de Londres.
Ho ha fet en la modalitat de caiac, formant equip amb les basques Mayalén i Olatzarregui. El trio ha fregat l'or, ja que han acabat a només 3 dècimes de l'equip australià que l'ha guanyat. En canoa, Núria Vila-Rubla ha fregat la medalla, el seu equip ha acabat quart, a 3 dècimes també d'Eslovènia, i en categoria masculina, Espanya ha quedat 9a en canoa i 10a en caiac.
I finalment us expliquem en tennis que Carlos Alcaraz és dubte per l'ATP 500 de Pequín, que comença el proper 28 de setembre.
Les molèsties que arrossega el murcià des de la gira americana a la cama i al canell no han desaparegut i, juntament amb el seu equip, estan plantejar-se saltar-se aquesta primera cita de la gira asiàtica. Es preveu que aviat es faci pública la decisió final presa per l'equip. Si decidís perdre's aquest torneig, reapareixeria a les pistes de tennis el proper dia 4 d'octubre al Masters 1000 de Xangai.
Gràcies, Anna. Gairebé un minut que passa de 8:45 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
I a la cara B de tota l'actualitat, com sempre, tenim Núria Ros. Núria, què ens expliques avui?
A veure, doncs, jo he decidit que la cara B la començarem viatjant, sempre.
Que bé.
Si la notícia m'ho permet, d'acord?
Ja, perfecte.
Per tant, avui, la cara B ens fa anar fins a un bar de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, on ara fa 2 anys una dona va decidir tallar-li el penis a la seva parella.
Ui.
Ho recordeu?
Compte aquí, eh?
Sí, sí.
Ui.
Sí?
Va haver-hi un crims, pot ser?
No, com?
Va haver-hi un
crims dedicat a...
Sí,
no?
Sí, va haver un crim segur, si ho va fer.
Sí, 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 ho va fer.
Hi ha el crim de la Guàrdia Urbana i el crim del penis.
Això en principi és crim.
Sí.
Però una cosa, ho va fer al bar? O sigui, va entrar al bar?
Ara us ho explico. Que sapigueu que ara les últimes informacions apunten que la fiscalia li demana 10 anys de presó a aquesta dona.
10 anys.
A la qual, almenys jo desconec el nom d'aquesta dona, no sé si ha sortit a la llum. En aquest cas, segons ha avançat la Vanguardia, els Mossos creuen que la dona va tallar el penis a la seva parella per venjança, perquè l'home estava a punt de viatjar a Bangladesh, on, atenció, perquè allà hi viu la seva dona oficial i els seus fills.
Ui.
Val? Compte, tant, que es complica, eh?
Multifamília d'aquestes, eh?
Es veu que ella era la segunda, en qüestió.
Un amor en cada puerto.
Clar, però no sé si aquesta venjança és la més adient.
No crec.
Llavors, per si tenim algun oient que va més perdut enmig d'aquesta història, jo faig 5 cèntims, d'acord?
Sisplau.
Es veu que la víctima, un home de 50 anys, i l'agressora, una dona de 35, treballaven junts a 2 bars i tenien una relació sentimental.
Vale.
Ell, però, detall important, ho dèiem abans, estava casat amb una altra dona i tenia fills amb aquesta altra dona, d'acord?
Mm-hmm.
Clar, una confessió, una notícia que no va agradar gens a la dona, a l'agressora, i menys quan se'n va enterar que l'home tenia previst marxar al seu país d'origen amb la seva família real, diguem-ne. I com que la dona no li va agradar la idea, el que va fer va ser tirar pel dret i li va proposar mantenir relacions sexuals, li va tapar els ulls i en un moment donat va tirar pel dret i li va tallar el penis amb un ganivet. Mira, he fet un rodolí.
Però jo...
Ostres.
Clar, o sigui, No sé, o sigui, puc comentar?
No, no,
puc
no entris amb jardins estranys.
Perquè, o sigui, jo penso una cosa. Tu entres al bar,
sí,
estàs amb l'home, li dius, és que eres un no sé què i m'has enganyat i no sé què, però des de que tu li tapes els ulls fins que fas la ganivetada, aquí hi ha hagut un procés d'accés al penis, no?
Home, clar.
Perquè no el tindria allà enmig, no? No aniria despullat, l'home.
Surt d'aquest jardí.
Home, perquè... Però...
Estàs entrant, però...
No, vull dir...
A l'Amazones.
Però saps... O sigui, no pot ser tan automàtic.
No vull saber.
No, perquè van mantenir relacions sexuals.
Ah,
sí, ho he dit. Aquest detall
se m'havia escapat.
Clar, llavors... Bé, és igual.
Calla.
Llavors, l'home, com és evident, va sortir corrents quan va passar tot del lloc dels fets.
Encara que va poder córrer.
I va perdre... Mira, ara t'ho anava a explicar, perquè va perdre molta sang. I va arribar fins a la comissaria. Compte. Atenció. I de la comissaria...
No,
espera't, clar, espera que ve el següent pas. De la comissaria, i després de fer la denúncia, va passar a l'hospital, on va estar 40 dies ingressat, i d'on, per cert, encara n'espera una pròtesi. És a dir, encara no li han implantat la pròtesi.
10 anys després. Valenta, la Seguretat Social, aquí.
Sí, sí, molt ràpida.
Valenta.
Llavors, per acabar, que sapigueu que la dona va justificar l'agressió assegurant que l'home l'havia picat, és a dir, va mentir a la seva agressió i va dir que ho va fer en defensa pròpia. Tot i això, els Mossos argumenten que les imatges de seguretat ho desmenteixen, val? Per tant, va mentir. I ara, per tant, se l'acusa de lesions amb mutilació genital i, a més dels 10 anys de presó, també li demanen una indemnització de gairebé 200.000 euros.
200.000, és el preu que se li posa, no?
Sí,
a la
exacte.
Cosa. Sí.
Estassa en...
Sí, no va ser la millor actuació, evidentment.
No
pots actuar així per venjança. 10 anys a la presó i 200.000 euros de multa. No sé com ho veieu vosaltres, això. Millor no comentem,
no? Jo no vull veure-ho
gaire. Sí, passem a la següent notícia.
Sí. Val.
Doncs canvio de tema i ho faig amb un anunci per navegants. Atenció, perquè la casa de Rosa Peral, que apareix a la sèrie El cuerpo en llamas de Netflix, està a la venda. És que avui no he trobat... Doncs...
O sigui, a veure, aquest és l'efecte de la notícia.
Espera. Rosa Peral. Espera't, fem-ho bé. Rosa Peral. 3. Rosa Peral.
Ara.
La xica de les entrevistes.
Has de dir el nom 3 vegades.
És clar, i dibuixar un cercle al terra.
Rosa Peral. Veus?
Sí. Ja hem fet?
És que a mi dir això de Rosa Peral...
Cri-cri. Ara.
Em crea... Sí. Mal rotllo.
Escolta'm, us veig molt poc emocionats, eh? Que venen a la casa, que surt a la sèrie. No. Tenim alguna interessat?
Apa, és xula, eh?
Perquè
és però no és la casa real de Rosa Peral, eh?
Exacte.
És la que surt a la sèrie.
Però jo he vist la sèrie i el
jardí... No és gaire xula, eh? A mi em fa tristesa aquella
casa.
A mi tampoc. Una mica tètrica.
El jardí el veig una mica desendreçat.
Quan vulguin que netegin la piscina.
Sí, no el veig massa cuidat, el jardí. Estava pendent d'altres coses.
És veritat, eh? És veritat. La piscina està plena de brutícia.
Està bruta, no la fan servir.
En fi, per si tenim algun oient interessat a la compra de la casa,
sí,
ha de saber un parell de coses, que ara us diré quan Rafa Sanahuja digui el que vulgui.
No,
endavant.
Que hi ha habitacions que estan,
pintades.
Que estan pintades de fa poc.
Sí.
I certes habitacions.
En fi.
Llavors, coses que heu de saber per si us interessa, perquè mai saps qui t'està escoltant.
Veus?
La primera és que, com és d'esperar, la casa que apareix a la sèrie, i ho dèiem abans, no és la casa real de Rosa Peral. Val? Estic fent molt rodolins avui, eh?
Sí.
Sinó que és una altra casa, amb localització Castelldefels, que Netflix va escollir en el seu moment com a escenari principal de la trama, d'acord? La segona cosa que heu de saber és que aquesta casa no és una casa normal, val? Es tracta d'un xalet, d'un ampli xalet de 400 metres quadrats construïts, i un terreny, aquest jardí del que parlàvem, de 1.500 metres quadrats. Per tant, la casa és grossa, eh?
Sí.
I a més, com és evident, té diverses habitacions, 5 lavabos, un menjador grandíssim. Sí.
Ah,
no sé quanta gent hi cap allà.
Hi havia tot aquí, els càmeres, tot.
Clar, imagina't. I golfes, eh? Així com també una piscina de mides considerables.
Hi ha golfes a casa de Rosa Peral?
És on dormia, en principi, a la sèrie la filla de la Rosa Peral, la Sofia.
Vale.
Llavors, tercera cosa a tenir en compte, i de les més importants, doncs que la casa actualment està a la venda per 2,5 milions d'euros. Una xifra que, com és evident, no està a l'abast de tothom.
Bueno, algun jugador del Barça.
Mira,
a Castefa, no?
Sí.
Castefa i Gavà els agrada molt, aquella zona.
Per tant, ja ho sabeu, eh? La casa fictícia de Rosa Peral a la sèrie... Molt bé, Jordi Carretero. Està a la venda. Espero que si algun oient la compra, m'arribi la comissió, perquè
fixa't,
he fet l'oferta en directe.
La comissió per la casa de Rosa Peral.
Rosa Peral.
Sí, és així.
Ara. I ja està, eh? Aquesta era la notícia.
Flaubrugger.
Si algun oient vol comprar una casa a Castelldefels, doncs que sabeu que està a la venda.
Fixa't que això de Rosa Peral funciona amb Rosa Peral i amb Tonto el Bote. Veus? També sí, funciona. Sí. En fi.
Hi ha una certa relació avui entre les dues notícies.
Albert també.
Albert, sí, sense sí. T, sobretot.
Albert. Sí, però de vegades és Albert i de vegades és Albert. Va canviant, segons quan ho diu.
Rosa Peral diu...
Albert.
Albert, sí.
Sense T.
Sí, sí.
I el coneixia bé.
Està agafant repelús ara mateix, eh?
Sí, una miqueta.
Us ho dic de veritat.
Anem a la música, si vols, perquè de Rosa a Passal, no, eh? Peral.
Volies dir Rosa Peral?
Peral.
Val.
Anem a una gran com a Shakira.
Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad.
Estás soñando con irte del barrio, eh?
Sí. Com Rosa Peral, en aquest cas.
Parlant de Rosa Peral,
sí. Què us sembla, això que acabem d'escoltar? Us agrada o no? Són pocs segons, eh?
Ja, tornem-hi.
Torna.
Portem boig avui al tècnic, eh? Sergi Carretero, que ara 3, 2, 1, som-hi.
Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad.
Escolta, sona diferent, eh?
Us agrada?
El que fa sempre Shakira,
trobo. Parla.
A mi m'agrada.
Sona...
És un debat que hem d'obrir. Mireu, abans de res, que sapigueu que el que acabem d'escoltar és un petit avançament del nou single de Shakira, un single que està a puntíssim de sortir del forn, perquè serà avui, a només unes hores, quan es publicarà a totes les plataformes i, per tant, podrem escoltar sencer. Perquè us en feu una idea, el single es dirà El Jefe, val? És un tema de la cantant colombiana amb la col·laboració dels membres del grup Fuerza Regida. Ara us explico qui són. I tot apunta que tornarà a convertir-se en un gran èxit i pel que hem pogut escoltar jo crec que està clar, no?, a qui va dirigit, que és Gerard Piqué.
Tornen les indirectes, eh?
Sí, sí, sí. Tornen les indirectes. Ho comprovarem quan es publiqui la cançó sencera, però sembla ser que...
Fem una cosa, digue'ns-ho si es publica durant aquest programa, que la posarem.
Sí, sí, es publicarà durant...
Quantes cançons porta ja?
Moltes.
Sí, 3 o 4 ja, eh?
Sí, no?
Sí, sí, sí. Però com la sessió amb Bizarrap crec que no n'hi ha cap.
Que ja va ser, sí.
Llavors, suposo que per acabar us preguntareu qui són els Fuerza Regida. N'havíeu sentit a parlar,
no? Jo sí que m'ho pregunto.
Val, doncs són un grup estatunidenc de música regional mexicana, format l'any 2015 a Califòrnia, i està format per Jesús Ortiz, Samuel Jaimez, Cristian Ramos i José García.
Déu-n'hi-do.
Sí, aquí podeu leer. Val, una col·laboració que han fet conjuntament. I, per tant, res, toca esperar unes poques hores per escoltar el nou single. Estigueu atents i atentes, i si tenim l'oportunitat, doncs l'escoltarem aquí al programa.
Perfecte. Gràcies, Núria.
De res, Rosa Peral.
La vida me ha dado un hambre voraz y tu penas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí, aunque te maten los celos.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.